Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Udi, què tal, com estàs?
Estic molt bé, considerant la situació. La situació podria ser pitjor.
Recordes el dia d'aquesta manifestació a Berlín?
I tant que me'n recordo. Va ser fa un parell de setmanes. Un dia molt assolellat i vam sortir al carrer, com ho fem cada dia, cada setmana, cada mes, i des de fa més d'un any, per tal de demanar una aturada del foc, un cessar el foc, segons la legislació internacional, per dir que tots els conceptes que apliquem en els drets humans s'han d'aplicar també als palestins. I aquest va ser un dels dies en què jo també estava manifestant-me al carrer.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. A Berlín, la ciutat on viu des de fa anys, Udi Ras és un destacat activista jueu antisionista per la pau. Nascut a Haifa, entre Tel Aviv i Beirut, aquest investigador és un dels organitzadors de les manifestacions a favor d'un alto al foc a la Franja de Gaza. Fa una estona el sentíem cridar davant d'una protesta convocada a la capital alemanya en suport a Israel. Quants de vosaltres sou jueus? Aixequeu la mà. Acusat d'antisemita, Udi Ras reivindica la cultura jueva i és molt crític amb el paper del govern alemany amb la qüestió palestina, sobretot després dels atacs de Hamas del 7 d'octubre de l'any passat. Portes una cofia i també una equipa amb el símbol de la síndria. Com vius amb aquestes contradiccions, com a mínim, d'entrada, no?
Mira, gràcies per formular-me aquesta pregunta, perquè ho he reflexionat moltíssim i cada vegada que ho penso arribo a la conclusió de que no hi ha contradicció en portar doncs un equipà i també una simbologia palestina. Jo sóc un home jueu i porto l'equipà perquè això forma part de la meva tradició i també sóc un individu que ha viscut a Haifa. Haifa és una ciutat portuària preciosa que està just entre Jaffa i Beirut. Algunes persones anomenen aquesta àrea Israel i d'altres consideren que és Palestina. I jo personalment també prefereixo el terme Palestina per aquesta regió. No per tal de menystenir la presència de jueus en aquesta zona, sinó per dir que la major part de les persones que viuen en aquesta regió anomenen aquesta regió Palestina. I per mi és una qüestió de com nomenes un lloc és secundari a la qüestió de quines són les condicions reals i discursives de les persones que hi habiten en aquesta zona.
Tu no vius a Haifa, tu vas marxar cap a Alemanya. M'agradaria que m'expliquessis per què.
És veritat, jo vaig créixer a Haifa, vaig néixer, vaig créixer a Haifa, jo adoro, m'estimo Haifa, però aquest indret va esdevenir massa perillós per mi, perquè no només sóc jueu, sinó que sóc queer, sóc homosexual, i tinc un molt bon amic meu que va rebre un atac homofòbic a Jaffa, quan una persona va entrar en un lloc que havia de ser, doncs, segur per a persones homosexuals, i va ser violentat. Doncs moltes persones han estat assassinades, amics meus han estat assassinats en el 2009, i alguns altres amics meus van ser ferits. Poc després em vaig adonar que aquest indret és extremadament perillós per a persones de la meva condició sexual i també per als palestins. Perquè quan em vaig adonar de la meva orientació sexual, jo vaig començar a buscar un aixopluc, un lloc segur en el meu propi entorn, perquè hi vaig entendre que la societat ha estat dissenyada per un patró heteronormatiu per persones heteronormatives. I vaig entendre que no hi havia un indret segur per a persones de la meva condició, de la meva orientació sexual a Haifa. I doncs vaig anar a un lloc que era visitat per homosexuals no només jueus, sinó palestins. Haifa és un lloc on els jueus i palestins poden viure la seva orientació sexual tranquil·lament. I per a mi, per primera vegada en la meva vida, vaig conèixer palestins com a iguals, com a germans d'orientació sexual. I aleshores vaig adonar-me'n de que no només les pautes han estat dissenyades per persones heteronormatives, sinó que a més havien estat dissenyades per jueus heteronormatius, per a jueus heteronormatius. I vaig entendre com l'alliberament del moviment LGTBIQ+, doncs, és paral·lel a la lluita dels palestins per al seu propi alliberament. I vaig cercar un lloc on jo pogués viure la meva orientació sexual amb total llibertat, i aquest lloc va ser Berlín. Mira, quan vaig traslladar-me a Berlín, vaig sentir moltíssim que Berlín no és Alemanya. Berlín és com una mena de bombolla. Una bombolla que, sincerament, és un lloc, doncs, segur per a moltes persones divergents, per a moltes persones diferents. Però des del 7 d'octubre del 2023, Berlín va esdevenir de cop i volta Alemanya.
Per quina raó, Udi? Com s'està vivint després del 7 d'octubre tota la qüestió palestina a Alemanya?
El que hem vist des del 7 d'octubre del 2023 és una limitació radical dels drets democràtics a Alemanya. I això afecta esferes com la llibertat acadèmica, la llibertat artística, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, i la llista pot continuar ad infinitum. I podem dir actualment que el govern alemany va decidir terroritzar a qualsevol persona que defengués la democràcia, els drets humans, i el dret internacional. De fet, el govern alemany ha criminalitzat la democràcia, els drets humans i el dret internacional. I, entre d'altres coses, ho fan tot marcant aquells que parlen amb veu alta i defensen els drets humans, la democràcia i el dret internacional. I ens anomenen agitadors antisemites i ens subjecten a boicotejos molt eficaços i sancions. Des del meu punt de vista, això està molt clar. El que fa és que l'elit política alemanya no és res més que un grup d'amants del genocidi.
You are anti-Semites, you don't care about Jews, you care about anti-Muslim racism. This is why you are here, shame on you.
Però tu continues sortint des de l'inici d'aquesta guerra atroç a la Franja de Gaza. Tu continues sortint al carrer manifestant-te en contra d'aquesta situació i contra les normes del propi govern.
Efectivament, i ho faig. I no estic sol. Hi ha centenars de milers de persones, per no dir milions de persones, que fan el mateix. Perquè aquesta és la cosa més trivial que podem fer quan estem com a testimonis del col·lapsament que introdueix les idees que s'estan introduint en aquest món. I entre d'altres coses, s'està fent amb la sang de 6 milions de jueus europeus. Jo mateix vinc d'una família europea jueva i és la meva responsabilitat parlar en veu alta quan veig que tot aquell llegat està sent trepitjat per aquestes persones que estan en poder, independentment d'on, a Palestina, a Alemanya, a Catalunya, on sigui, sempre que mires al teu voltant. Tots aquests individus estan en perill i cadascun de nosaltres tenim la responsabilitat, almenys, de parlar amb una veu clara i alta.
Vens d'una família de supervivents de l'Holocaust, Udi?
Efectivament, és així. La meva àvia estava a Europa durant la Segona Guerra Mundial i ella no estava en un camp de concentració, sinó que estava en un altre centre on va ser esclavitzada pels nazis. Ella va néixer i va créixer a Lituània i va sobreviure a la guerra a Polònia. I el meu avi va aconseguir escapar-se a temps i se'n va anar encara més a l'est. Ell va lluitar contra els nazis. De manera que jo vaig créixer en una família, en una llar, on hi havia una cultura molt inherent a la història de la família, de ser víctimes i alhora d'haver pres acció per tal de conduir a un canvi, també contra tots els pronòstics.
Has dit abans que se us acusa d'antisemites, no?, en aquestes manifestacions que feu. És una paraula, és un concepte que s'està utilitzant molt a la lleugera per justificar després aquestes reaccions posteriors?
Això és així. Se'ns acusa de ser antisemites. I sorprenentment aquestes acusacions venen gairebé en un 100% per no jueus. Segurament ha sentit com jo m'he confrontat amb un grup de no jueus que portaven simbologia jueva i sionista. I això és molt, molt paral·lel al tipus de representació jueva que es fa a les institucions alemanyes. Et donaré un altre exemple. Quan ho penses, ara mateix hi ha més de 700 parlamentaris amb escó al Parlament alemany. Pregunta't, quants d'ells s'autoidentifiquen com a jueus? Quants en pensaries que s'identifiquen com a jueus d'aquests 700? Et pregunto.
No t'ho sabria dir.
Jo t'ho diré.
The answer is zero.
La resposta és zero. No hi ha ni un jueu al Parlament alemany. I aquest és el cas no només en aquesta legislatura, sinó també és en l'anterior legislatura i l'anterior legislatura en l'anterior i potser ha estat així sempre.
And the problem is that
el problema és que tots ells que estan ara mateix com a parlamentaris, com a diputats en el Parlament alemany, han adoptat una definició d'antisemitisme que, segons els erudits, no és res més que una definició antisemita de l'antisemitisme.
IHRA definition of antisemitism.
És una definició d'antisemitisme que va ser introduïda el 2016 i va ser introduïda per part d'una organització tipus pressió política, lobby sionista. I ens vàrem adonar, quan examinem la definició de manera precisa, el que ens adonem és que fa és agafar un projecte d'apartheid d'extrema dreta nacionalista i agafa la definició d'antisemitisme i l'emmarca com si l'antisemitisme sempre estigués en relació a aquest projecte nacionalista, colonialista, racista, imperialista. I ha fet que el fenomen d'antisemitisme es converteix en una cosa secundària segons aquesta definició. Entretant, l'antisemitisme sí que existeix i nosaltres, els jueus, l'experimentem quotidianament. L'antisemitisme és una manifestació de racisme contra els jueus.
Creus que en tot aquest debat, Udi, el que perviu és aquesta culpa arrossegada pel tema de l'Holocaust?
Si tu vols creure el que l'elit alemanya, l'elit política alemanya ens vol fer creure, és tot tracte de culpa. Però actualment el que veiem és que no té absolutament res a veure amb culpa. No es preocupen gens pels jueus com a jueus. Només es preocupen per aquells jueus que estan doncs disposats a perpetuar el racisme antimusulmà. I la raó és molt clara. La raó és que sempre que l'elit política alemanya diu que s'està implicant en un debat d'identitat nacional, que, per exemple, què significa ser alemany, bàsicament es refereixen a la població musulmana d'Alemanya per tal de definir aquells grups que suposadament han fracassat a l'hora d'integrar-se en la cultura alemanya. I aleshores aquesta és justament doncs, la cruïlla entre l'experiència d'aquells jueus que viuen a Alemanya actualment i aquells que no s'autodefineixen com alemanys, que bàsicament són els musulmans i els àrabs i específicament els palestins, i veure com nosaltres, és a dir, els jueus, estem sent utilitzats per tal de promoure un projecte nacionalista. I la qüestió és que no és un fenomen que sigui únic dels jueus que vivim a Alemanya. També es pot aplicar en el cas de les persones LGTBIQ+, que suposadament patim per la presència dels musulmans, també, que són suposadament inherentment antihomosexuals, i també s'aplica en el debat feminista, parlant de com els musulmans són perillosos per les dones, i també en el debat de com la democràcia, com si els països musulmans han fracassat a l'hora d'aplicar polítiques contra les dones o contra els animals, fins i tot. Sempre l'objectiu. Els musulmans estan posats en el punt de mira i sempre es considera que no aconsegueixen adaptar-se. I Alemanya, així, s'està convertint en un país cada vegada més excloent.
Com ho està vivint la comunitat palestina al país? Perquè hi ha molta representació, hi ha molts palestins que viuen en territori alemany.
La qüestió és que, efectivament, Berlín és la ciutat amb la comunitat palestina més gran de tota Europa. I per part d'aquells que estan en situació de poder a la ciutat, pensaries que ho haurien de celebrar, això, però millor de celebrar-ho, tot el contrari. Utilitzen el seu poder per aterroritzar els ciutadans palestins. I ho fan a través de diferents mitjans. Per exemple, prohibeixen el dret de commemorar el Nakba en públic. I això ho van fer abans el 7 d'octubre. No permeten que els palestins es reuneixin en públic o al carrer utilitzant la seva roba, doncs perquè això pot ofendre els israelians. I si fas les autoritats fan una observació molt propera dels individus doncs que actuen com a pont de comunicació entre palestins i jueus. En lloc de recolzar-nos, ens terroritzen també.
L'any passat va ser acomiadat com a guia del Museu Jueu de Berlín perquè vas qualificar Israel d'estat d'apartheid. Explica'm com va anar això, explica'm també qui gestiona aquest Museu Jueu de Berlín, si es tracta d'una institució pública o privada.
Jo estava caminant doncs pel Museu Jueu de Berlín l'any passat i si l'has visitat segurament saps que es tracta d'un museu gegantí. El museu ofereix a diferents grups la possibilitat de concentrar-se en un tema específic i jo m'especialitzava en donar informació sobre la situació i la realitat dels jueus a Alemanya després del 1945, és a dir, immediatament després de la Segona Guerra Mundial. Com la Segona Guerra Mundial va afectar la realitat de la vida dels jueus que vivien a Alemanya des de feia molt de temps? Aquest era el tema de la meva guia, de la meva visita guiada. Però hi ha una certa àrea dins aquesta part de l'exposició que tracta amb el triangle de les categories alemany, Israel i jueus, i estableix que els jueus, o el fet de ser una persona jueva, és inherentment una altra categoria de ser israelià com a individu, perquè el significat de ser una persona jueva a Israel i Palestina és completament diferent del sentit de ser una persona jueva a Alemanya. I jo, com a individu jueu que va néixer i créixer a Palestina, Israel, i que va traslladar-se cap a Berlín, cap a Alemanya, la meva pròpia biografia personal va esdevenir com a part de l'input que jo li donava als visitants d'aquesta secció. L'anècdota és que jo parlava de la raó per la qual vaig decidir deixar Israel i Palestina per anar-me'n a Alemanya. Té molt a veure amb el que jo havia sentit dels palestins amb qui jo comparteixo l'àrea geogràfica de Jaffa, com t'explicava abans. I per tal d'emfasitzar la dinàmica de poder que governa la nostra vida, em vaig referir a un informe fet per Amnistia Internacional que va ser publicat el 2021, segons el qual la realitat de vida de qualsevol persona que visqui entre el riu Jordà i la Mediterrània, doncs es pot considerar com apartheid. Però el terme apartheid, segons el Departament d'Educació del Museu, va considerar que això havia traspassat tots els límits. I fins i tot la possibilitat, em van dir, que efectivament l'Israel sigui un estat d'apartheid, el Museu Jueu va decidir, doncs, acomiadar a l'única persona que havia plantejat aquesta possibilitat. I en fer-ho, jo vaig tenir el privilegi de revelar la cara veritable de la institució jueva Berlín. I aquest va ser una passa entre moltes altres que hem aconseguit durant el darrer any. És a dir, revelar la veritable cara de totes aquestes institucions alemanyes o Alemanya. I no només d'aquestes institucions, sinó també de les instal·lacions privades. I vàrem revelar fins a quin punt la supremacia o el supremacisme racial actualment governa la realitat quotidiana de qualsevol persona que visqui a Alemanya. En altres paraules, Alemanya va ser desnazificada, però jo penso que ara el moviment contrari està produint-se.
Aquests dies, Udi, ets a Barcelona perquè has estat convidat a participar en unes jornades d'educació per la pau en què es planteja com parlar de pau a les escoles. Un museu, ara ho explicaves molt bé, és una institució que fa una funció educativa, no? Clar, com es pot explicar un conflicte si no sempre en part?
Mira, el conflicte està aquí no només perquè hi hagi un conflicte. El conflicte es converteix en conflicte per aquells que tenen un interès en mantenir la societat desinformada. Nosaltres, com a éssers humans, mereixem no només un coneixement objectiu, sinó una explicació complexa. Jo no penso que existeixi, doncs, una veritat objectiva, però hi ha fets i hem de relacionar els fets entre ells. I és en aquest context en què el debat pot dur-se a terme. Aquells que estan en situació de poder tenen un interès clar en prohibir-nos i evitar que nosaltres explorem, descobrim i ens informem a nosaltres mateixos i d'altres de com podem percebre el món que ens envolta.
A qui has deixat a Haifa, Udi?
Whom have I left in Haifa?
A veure, què he deixat jo darrere a Haifa? Jo vaig néixer i vaig créixer a Haifa. Els meus pares estan allà, els meus germans i germanes viuen allà, molts dels meus amics viuen allà, jueus, no jueus, palestins, drusos, homosexuals, heterosexuals, persones amb discapacitat, sense discapacitat. Haifa, per a mi, és com un microcosm del tipus de Palestina que podem tenir, un lloc on la gent comparteixi el mateix espai sense la necessitat de reflexionar constantment sobre què és el que ens manté sempre separats els uns dels altres.
Com estan vivint tot el que està passant ara mateix, no? La guerra que s'ha estès no únicament a la Franja de Gaza, sinó també al Líban. I després, una altra pregunta que m'agradaria fer-te és com està vivint en general la societat israeliana, no? Les enquestes a favor de Netanyahu van pujant mentre la destrucció continua imparable.
Mira, la situació... La teva pregunta és molt complexa, perquè la situació, de fet, és que Netanyahu forma part d'un govern molt inestable. I tanmateix, quan prenem en consideració l'espectre polític israelià de l'estat d'Israel, el que veiem és que la major part dels partits polítics tanmateix estan de la banda de la OIF, és a dir, dels militars israelians. I parlar malament o criticar o plantejar preguntes sobre la necessitat de fer un genocidi en nom de l'estat jueu, tot això ha esdevingut un tabú. I la gent que es manifesta als carrers, la major part d'ells, voldrien enviar un missatge clar d'oposar-se al govern de Netanyahu. Però la major part d'ells fracassen a l'hora de tractar el problema inherent, és a dir, la necessitat de mantenir una separació racial dins de l'àrea geogràfica que no pot senzillament ser governada amb una ideologia racista com qualsevol altra àrea geogràfica. Els palestins i els jueus comparteixen el mateix territori geogràfic i el govern israelià està fent tot el que pot per tal de mantenir els jueus sota la idea que ells són superiors com a raça i com a cultura. Evidentment, hi ha veus més progressives també dins de la societat jueva. I aquestes persones tan coratjoses que es manifesten al carrer es manifesten dia rere dia, mes rere mes, des de fa més d'un any, i són una veu clara contra la ideologia sionista que, suposadament, necessita un poble jueu o una comunitat jueva separada de tota la resta, sigui el que això signifiqui.
Et pregunto pel futur.
Quan penso en el futur, el que jo desitjo per mi mateix i per a totes les persones que m'envolten i pels meus estimats pares, que jo m'estimo tant, vull que visquin prou temps com per poder viure en una Palestina lliure, en una Palestina que sigui alliberada del sionisme i que els jueus siguin alliberats del sionisme. Jo veig que potser la persona palestina que governi o que dirigeixi el país de manera democràtica no tracti els jueus de la mateixa manera en què els jueus, quan estaven en situació de poder, tractaven els palestins.
Doncs, Udi Ras, moltíssimes gràcies per aquest compromís polític tan ferm i gràcies també a John Derrazzi per aquesta traducció meravellosa. Moltíssimes gràcies.
Thank you so
gràcies
much.
A tu. Gràcies a tu per haver-me convidat i per mantenir aquest magnífic programa.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Acabem de sentir l'activista i investigador Udi Ras, que ha estat molt contundent amb el govern i els partits polítics d'Alemanya pel que fa al seu posicionament sobre l'ofensiva d'Israel a Gaza, sobre la qüestió palestina. Però quin és actualment l'estat del debat sobre aquest tema al país, a Alemanya? Què n'opina la societat del país? saludem Oriol Serra, corresponsal de 3CAT a Alemanya. Com estàs, Oriol?
Hola, Mercè. Doncs bé, ara encara en la tardor i entrant en aquests mesos de fred i de foscor, que de fet són els pitjors de l'any a Alemanya.
Abans d'entrar a valorar el posicionament polític d'Alemanya com a país amb aquest tema, amb aquesta qüestió, és important explicar que la seguretat d'Israel és considerada una qüestió d'estat, no, Oriol?
Sí, a veure, és una pregunta complicada i diré que no està escrit enlloc, això. És a dir, és un concepte que ha anat sobrevolant doncs a l'àmbit polític alemany ja d'ençà del que seria la postguerra, no? Després de tot el que va passar en aquest país amb el Tercer Reich, l'Holocaust, etc. I ens podríem remuntar a Konrad Adenauer, que va ser el primer canceller de la República Federal d'Alemanya. Ell no va parlar d'una manera explícita d'aquest Staatsraison, que és aquesta raó, aquesta qüestió d'estat, però sí que va dir una cosa molt interessant, que és que considerava que el dret de l'existència d'Israel és una conseqüència de la responsabilitat alemanya per l'Holocaust i, per tant, deia, forma part de la rectificació per l'interès nacional. És a dir, en resum, la culpa. La culpa d'Alemanya per tot el que va passar, que no es pot oblidar, va estretament lligada a l'existència d'Israel i, per tant, com que és una qüestió que afecta l'interès nacional, que podria ser doncs, aquesta raó d'estat, l'existència d'Israel i l'existència d'Alemanya van agafades de la mà. Després d'aquest concepte, ja de manera més explícita, el sentim de la boca d'Angela Merkel, de la cancellera Angela Merkel, el 2008 a Israel, parlant davant del Knesset, dient que Israel és part de la raó d'estat del meu país, va dir. I aquest concepte de part, és a dir, parcialitat, és interessant perquè després, quan tornem a sentir més recentment aquesta idea per part de l'actual canceller, d'Olaf Scholz, això ja ara fa un any, arran dels atacs de Hamas, en què van morir, recordem-ho, més de 1.000 persones, 1.000 israelians, Scholz deixa de banda aquesta part i directament diu que Israel és una raó d'estat per a Alemanya.
Aquest migdia he parlat per telèfon amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Li he assegurat que Alemanya, arran d'aquest terrible atac, està al costat d'Israel de manera ferma i absoluta. La seguretat d'Israel és una raó d'estat alemanya. Això preval en moments difícils com aquests.
Oriol, tot l'espectre polític, és a dir, des de l'extrema dreta a l'esquerra més alternativa, respecta aquest posicionament d'estat, o també hi ha veus que demanen que també es preservi, òbviament, i això és importantíssim, no?, el dret humanitari internacional.
Sí, és a dir, una cosa no va deslligada de l'altra. El govern alemany, començant pel propi canceller Olaf Scholz, malgrat això que sentíem ara, d'aquesta raó d'estat, és el primer que també defensa que l'ajuda humanitària ha d'arribar a Gaza i ha d'arribar doncs, a les persones que estan patint la repressió israeliana després dels atacs de Hamas. Per tant, Alemanya es troba, des d'un punt de vista polític, amb aquesta situació, no sé si dir esquizofrènica, però sí contradictòria, paradoxal. És a dir, evidentment, van reiterant una vegada i una altra que l'ajuda humanitària ha d'arribar. Però, clar, és allò d'anar a apagar el foc per una banda i per l'altra doncs, anar-hi llançant amb benzina, perquè no oblidem que Alemanya doncs, alimenta militarment Israel. I a nivell doncs, de partits, sí que l'ultradreta, la dreta populista, sincerament, arriba a un punt que no tenen credibilitat, perquè s'apunten doncs, això, no? al moment populista, i per tant, doncs, amb un discurs de doble moral constant, tenim Alternativa per Alemanya, que en algun moment sembla que siguin els abanderats de la defensa dels drets dels palestins, quan realment doncs, és un partit racista, xenòfob, islamòfob, i aprofiten això doncs, per alinear-se al costat d'Israel, quan sabem també que dins l'extrema dreta doncs, l'antisemitisme hi és molt present. Després tenim el cas de l'esquerra, de Die Linke, que seria l'esquerra pura, i en aquest sentit ells són els que ho pateixen més, perquè tenen una divisió molt profunda arran d'aquest darrer any, del que ha passat amb aquesta escalada de violència al Pròxim Orient, i realment doncs, hem vist doncs, com aquestes darreres setmanes s'han esbatussat literalment dins aquest partit, perquè hi ha un sector que considera que el posicionament ha de ser inequívocament al costat del poble reprimit, que és el poble palestí, i d'altres que consideren doncs, que de cap manera es pot deixar de banda aquesta responsabilitat històrica que Alemanya té sobre Israel. Mm-hmm.
Continuem escoltant altres declaracions de polítics. Parlaves ara dels verds, no? Fa uns dies la ministra federal d'Exteriors a Alemanya, Annalena Baerbock, va fer aquestes declaracions.
L'autodefensa significa no només atacar els terroristes, sinó també destruir-los. Per això he deixat clar que si els terroristes de Hamas s'atrinxeren darrere de persones i d'escoles, aleshores ens endinsem en un tema complicat, però no en defugim. I he deixat molt clar a les Nacions Unides que aleshores hi ha indrets que perden el seu estat de protecció per culpa dels terroristes. Aquesta és la posició alemanya i això significa per a nosaltres la seguretat d'Israel.
Déu-n'hi-do, Oriol.
Sí, 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 clar. A veure, el cas d'Annalena Baerbock és un cas molt especial. És la, juntament amb Habeck, amb Robert Habeck, que són els dos màxims representants dels Verds que hi ha en el govern de coalició del canceller Olaf Scholz. Recordem que és un govern de socialdemòcrates, verds i liberals. Per tant, és un govern on la ideologia, la tendència política doncs, progressista, d'esquerres, ecologista, predomina. Però es troben en un moment d'una contradicció ideològica molt profunda i Annalena Baerbock s'ha convertit en la riota de la política alemanya aquests darrers anys per la seva posta en escena, per les seves dificultats a l'hora de transmetre els missatges, les idees. Evidentment, hi ha qui s'agafa a dir són nazis disfressats d'ecologistes. Jo crec que això no és veritat, evidentment, però sí que és desafortunada a l'hora de pronunciar el que vol dir, i en aquest cas, doncs, clar, davant de Nacions Unides dient o defensant o justificant els danys col·laterals d'aquesta manera tan freda. Però ja et dic que a Alemanya ara mateix és que, no sé, s'han trobat amb la patata calenta de l'escalada al Pròxim Orient, amb la guerra d'Ucraïna, i tenim un govern predominantment, en teoria, d'esquerres, que s'ha convertit en el govern més bel·licista de les darreres dècades a Alemanya.
Sentíem a Udi Ras, que ens explicava que se l'acusa d'antisemita, no?, per organitzar les manifestacions, per demanar un alto al foc a Gaza. Clar, des del 7 d'octubre de l'any passat, dia dels atacs atroços de Hamas en territori israelià, hi ha hagut moltes manifestacions, també a Alemanya. M'agradaria que m'expliquessis, Oriol, com són aquestes manifestacions, què reivindiquen, també si n'hi ha del costat israelià.
Bé, les manifestacions que hem anat veient han tingut diferents caires. En un inici doncs, eren les manifestacions, en aquest cas pro-palestines, doncs, eren manifestacions que acollien un espectre, podríem dir, relativament ampli socialment a Alemanya, sempre amb molta presència doncs, de sectors pròxims a l'esquerra, el que se'n diu l'extrema esquerra, fins i tot, i després, evidentment, de la comunitat arabo-palestina que hi ha doncs, a les grans ciutats alemanyes, que no és poc. Amb el temps, algunes d'aquestes manifestacions han anat esdevenint més radicals i s'hi han vist representacions o manifestacions jihadistes i antisemites. I això a Alemanya és una línia vermella. I aleshores hem vist com algunes manifestacions s'han prohibit d'entrada, moltes s'han dissolt durant el seu transcurs, i aleshores el que ha acabat passant és que la policia ha rebut instruccions molt dràstiques per part del govern, i hem vist doncs, escenes de moltes de tensions, escenes d'una certa violència entre la policia i els manifestants, perquè a la mínima que se sentia una proclama jihadista o antisemita, doncs allò s'havia d'aturar. I després el que també he anat veient és que, per exemple, ara coincidint amb el primer aniversari dels atacs de Hamas, doncs hem vist manifestacions, per exemple, aquí a Berlín, al districte de Neukölln, molt pobres, és a dir, amb unes 500 persones, molt tard a la nit, i molt violentes. I per l'altra banda, si ho podem dir així, doncs tampoc han estat gaire massives les manifestacions en suport d'Israel.
Et volia preguntar també, Oriol, evidentment, no? L'antisemitisme és una qüestió especialment sensible, ara ho explicaves, a causa de tot aquest llegat, no? D'aquesta memòria de l'Holocaust. Des del 7 d'octubre hi ha hagut un augment, no? dels incidents antisemites. Com ho viu això la comunitat jueva a Berlín, a Alemanya en general?
Ho viuen amb por. Jo he parlat amb israelians que viuen aquí a Berlín, que, per exemple, em diuen que no s'atrevirien a passejar-se amb una bandera d'Israel per Kreuzberg o per Neukölln o fins i tot a Charlottenburg, que també hi ha doncs, barris dins aquest districte de Berlín on la presència, diguéssim, de població àrab, turca o de creença musulmana, per dir-ho així, doncs és molt present, i ells no s'atreveixen a passejar-se tranquil·lament amb objectes o símbols que es puguin associar ràpidament a Israel o fins i tot al judaïsme. Això, aquest increment de la violència antisemita que ha reportat el govern alemany recentment, és sobretot va molt lligat a la crisi migratòria. És a dir, Alemanya des del 2015 ha rebut moltíssimes persones que han arribat procedents de països de creença musulmana, i aleshores doncs, aquest increment, bé, és allò proporcionalment, no? És que estem parlant de més d'un milió de persones, doncs també ha arrossegat persones radicals, jihadistes, en fi, ja ho hem anat veient, no? Amb els atemptats que hi ha hagut darrerament a Alemanya. I això doncs, ha fet que les estadístiques, en aquest sentit, hagin augmentat. És a dir, que és un increment de la violència antisemita que no hem de situar a aquella extrema dreta neonazi, que també, però majoritàriament, segons el govern, en aquest altre tipus de violència antisemita que procediria del món islàmic.
Doncs Oriol Serra, moltíssimes gràcies per tota aquesta anàlisi. El paisatge que expliques és preocupant, és una recerca dels equilibris amb posicions molt contraposades, i anirem veient com es desenvolupa tot plegat, perquè la situació també sobre el terreny al Pròxim Orient està lluny de solucionar-se. Una abraçada molt gran.
A vosaltres, fins aviat.
Que vagi bé.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Que tu tienes mucha jeta. Cada dissabte a les 10 de la nit. Ahondando en lo profundo de las mierdas de este mundo. Mercè Folch.
L'activista Udi Ras, com hem explicat, ha estat convidat a Barcelona per participar en unes jornades organitzades per la FEDE, que agrupa més d'un centenar d'entitats a Catalunya en defensa de la justícia global, sota el lema «Canviar l'educació per canviar el món». Aquestes jornades han plantejat a la comunitat educativa la següent pregunta: com es pot parlar de pau a les escoles en un món violent? La Mònica Roca ha parlat amb alguns dels experts que hi han participat i altres docents que treballen per l'educació en la pau a les escoles.
L'escola ha d'explicar els conflictes que passen al món? Ha de ser neutral davant d'una guerra?
Per mi la pregunta no és tant si se n'ha de parlar o no, sinó com se n'ha de parlar. A partir de quines edats, perquè segurament fins a partir abans dels 8-9 anys és complicat. Quin grau d'explícit serem amb la violència que estan patint, perquè és informació traumatitzant, i quin grau de complexitat farem servir.
Cecil Barbeito és investigadora de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, un centre que ofereix recursos i formació als docents per abordar els conflictes a l'aula.
Parlar dels conflictes armats és un tema sensible, però que alhora és curricular. El currículum actual el que diu és que s'ha d'educar a partir de situacions d'aprenentatge, no? De temes que són d'interès per l'alumnat.
El mestre d'escola pública, Toni Álvarez, ens posa exemples del que marca el currículum a secundària.
A primer i segon de l'ESO, per exemple, a un dels sabers de l'àrea de ciències socials, parla directament de violència i conflictes armats, identificació de les causes i conseqüències d'alguns conflictes en diferents èpoques històriques.
Álvarez fa temps que participa com a docent en la campanya Desmilitaritzem l'educació, que agrupa més de 80 entitats a Catalunya i que té com a objectiu fomentar una cultura de pau. Per això és molt crític en com es treballen moltes vegades els conflictes a les escoles.
La pau el que es pretén és buidar-la de contingut i que quedi en un mer acte folclòric. Vull dir, si no, vinculem la pau amb la comprensió d'aquest funcionament del món i del sistema capitalista i amb la misèria que genera, queda buida.
Oriol Francesc és professor de secundària i opina que en el context actual el paper de l'escola és més necessari que mai.
Aquests discursos d'odi que estan augmentant a tot arreu, en tots els àmbits, també a dins de l'escola, són els que hem d'abordar i són els que hem d'abordar des d'aquesta mirada inclusiva i de no violència.
Al món hi ha actualment més de 30 conflictes armats oberts, però no tots generen la mateixa controvèrsia, ni al carrer ni a les aules de les escoles. Segons la investigadora Cecil Barbeito, aquest és el cas de la guerra a Gaza, que s'ha demostrat que resulta més polèmic de tractar a classe que la guerra d'Ucraïna.
Hi ha alguns conflictes pels quals no hi va haver cap mena de polèmica que es pogués denunciar a l'aula, no? Quan va començar la invasió russa a Ucraïna, no va ser confrontatiu per gairebé ningú en el món escolar, del sistema escolar, que es fessin actes de solidaritat per Ucraïna, tot i haver aules en què hi havia, o escoles on hi havia infants russos i ucraïnesos en un mateix centre escolar, però es va trobar la forma. I ara sembla que és molt més controvertit poder abordar el tema d'Israel-Palestina a les escoles, no? amb situacions semblants.
Fa pocs dies, per exemple, diferents sindicats d'educació van ser durament criticats a les xarxes socials i per alguns mitjans de comunicació perquè van promoure a les escoles una campanya solidària amb Gaza amb el lema «Els dimarts en Palestina». Entre els promotors de la iniciativa hi ha els sindicats als quals pertanyen Oriol Francesc i Toni Álvarez, USTEC i CGT.
Els dimarts en Palestina és una iniciativa que surt des d'un centre educatiu en el qual es pretén, a través d'una iniciativa com és portar una samarreta, visibilitzar el debat dins del món educatiu d'una forma contextualitzada, rigorosa, per facilitar la reflexió compartida i la creació de pensament crític entre l'alumnat i, a més, aprofitar aquesta ocasió per fer un acte solidari de recollida i suport econòmic a la zona de Gaza.
Des dels sindicats d'educació que han promogut la iniciativa, no entenen la polèmica.
Ningú està obligant a ningú a portar cap samarreta. I genera com un gran rimbombori que genera, doncs, això, hores de debat i tal, quan realment penso que el debat hauria d'estar enfocat en un altre lloc i no en l'anecdòtic.
Defensem un posicionament clar, un posicionament a favor dels drets humans i a favor de la pau i la via no violenta.
Álvarez recorda que l'escola catalana sempre ha abordat els conflictes i forma part de la seva història.
Amb les guerres dels Balcans ja passava. És que hi havia seminaris per la pau als anys 80 i 90 que traien el tema de la pau i a les escoles. Vull dir, hem perdut. En això hem perdut molta qualitat democràtica.
Cecil Barbeito ens explica que la campanya Els dimarts en Palestina no és la primera iniciativa promoguda des de la Comunitat Educativa Catalunya contra la Guerra a Gaza que ha aixecat polseguera.
Va ser l'any passat en una escola de Sant Cugat. L'AFA, l'Associació de Famílies, va fer un mural de Guernica amb els colors de Palestina i la regidora d'Educació de Sant Cugat va demanar, crec que va ser via direcció de l'escola, perquè les famílies traiessin el mural. I després les famílies anaven a interpel·lar a la regidora amb espais públics i encara dura.
L'Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat dos informes per saber com es treballa el pensament crític a les aules catalanes i quins són els temes que generen un debat més polaritzat entre els alumnes. Aquest és el diagnòstic que n'ha fet Cecil Barbeito, l'autora d'aquests dos treballs de recerca.
Al sistema educatiu català no hi ha molt costum de fer debats ni parlar de temes controvertits, a diferència del sistema anglosaxó, on sí que es tracten molt aquests temes, no? Sí que hi ha molta més tendència al debat. No és una mala praxis volguda, sinó una manca de costum, no? Que ni els docents promovem debats tan sovint, ni l'alumnat té molta pràctica. Llavors, si ens posem a debatre un tema tan controvertit sense haver tingut pràctiques amb temes menys controvertits, estem posant l'exercici més difícil en el moment en què, no, amb uns debats que són molt sentits i molt identitaris.
No totes les controvèrsies que es tracten dins les aules són sobre conflictes armats. També hi ha molts temes socials que interessen i afecten l'alumnat i dels quals els professors també es fan ressò.
Podem parlar de l'emergència habitacional i tenim infants a dins de les nostres aules que estan en una situació així. I això genera una molèstia. Però això no significa que no ho puguem abordar. Tractem del tema de la pobresa energètica i tenim famílies que estan en aquest context. Però ho hem de tractar dins de l'aula. Parlem de violències, podem parlar de la violència masclista i tenim alumnat a dins en aquest context. Però aquí hi ha dues possibilitats. Mirar cap a una altra banda o guardar silenci respecte a aquestes qüestions, o el que podem fer és abordar-ho i dir, davant de la injustícia, l'únic camí que en tenim és el treballar de forma col·lectiva per transformar aquesta societat i resoldre el conjunt de conflictes existents en vies que siguin favorables per les majories.
Per Toni Álvarez, això significa que l'escola no pot no prendre partit, encara que això no agradi a tothom.
A l'escola fem política. La política és el fet de cada dia, les petites accions de cada dia. Cada dia, amb el nostre procedir, amb el nostre modelatge, a com ens parlem, a com ens comportem, a com actuem, estem fent política perquè estem donant aquest modelatge social, relacional, amb els nostres alumnes i entre nosaltres. Llavors, bueno, que hi hagi gent que digui no, d'això no es pot parlar, doncs potser és la gent que no li interessa que es parlin d'injustícies, o és gent que té una relació de poder que diu doncs no ens interessa que se'n parli d'això, no sigui que aixequem catifes que no ens interessen.
Per Cecil Barbeito, això no vol dir que l'escola doctrini.
L'escola pública és prou plural com perquè en la suma d'opinions que es puguin dir des d'una aula i en la suma d'opinions que tenen els diferents docents, hi ha una pluralitat suficient.
És quan es permeten els debats que es treballa el pensament crític.
Implica habilitats de pensar, habilitats de comparar, de discernir la informació fiable de la no fiable, el poder comparar arguments, identificar els valors que hi ha darrere dels arguments, però té molt a veure amb les competències, que són múltiples, de poder arribar a discernir la informació i articular el pensament i raonar una opinió.
I el conflicte és consustancial a les persones, vull dir, tothom tenim diferents formes de mirar-nos els fets, moltes vegades té a veure també en la posició en la que ens trobem, i si això no es confronta, doncs podem caure en fer petites bombolles dins dels centres educatius, i jo crec que justament hem de fer el contrari.
No ens hem de posicionar respecte a qui ho està fent bé o qui ho està fent malament, si israelians o palestins. Ens hem de posicionar a favor de la pau i del respecte als drets humans.
Solidaris. Mercè Folch.
Amb les reflexions de Cecil Barbeito i la resta de professors, acabem. A la redacció, Mireia Isarti i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat. Is it dream?